Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i l'extrema dreta d'Aliança Catalana es dispararia, segons l'últim baròmetre del CEO. Els de Salvador Illa podrien conservar els 42 diputats actuals, Junts mantindria el segon lloc, però amb un important retrocés, i l'extrema dreta de Sílvia Orriols passaria dels 2 fins als 11 diputats. Oriol Junqueras assegura que Esquerra no negociarà pressupostos per Catalunya i a l'Estat si no hi ha canvis en el model de finançament. Al Parlament, a la sessió de control, els grups independentistes han acusat Illa de diluir l'acord i el president de la Generalitat assegura que es complirà la literalitat dels pactes de la investidura. Detenen un jove acusat d'haver calat foc a una menor de 17 anys a les Palmes de Gran Canària. La víctima, a qui hauria ruixat amb combustible, està ingressada en estat crític. La investigació intentarà determinar el mòbil de l'atac i el vincle entre tots dos. Aquest matí ha de passar a disposició del jutge el detingut ahir a Mataró, al Maresme, acusat de liderar el grup ultra anomenat Deport Demnau. L'home de 29 anys formaria part de la direcció d'aquest moviment supremacista xenòfob i tindria nombrosos antecedents policials, segons ha pogut saber aquesta emissora. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya prepara un estudi per avaluar l'ús particular d'aplicacions d'intel·ligència artificial en el tractament de les malalties i els trastorns mentals. Davant la constatació de l'augment del seu ús, també entre els joves fa un toc d'alerta i demana una regulació i un codi de bones pràctiques. El govern de Salvador Illa es veu forçat a retirar del ple del Parlament el decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya. L'executiu ni tan sols tenia l'aval dels seus socis prioritaris, Esquerra i els Comuns. El sector de les energies renovables no ha amagat la seva decepció. Israel ataca la caserna central del nou exèrcit sirià al centre de Damasc i posicions de les mateixes tropes en una ciutat del sud de Síria per protegir els drusos, una de les minories d'aquest país. En els combats entre l'exèrcit sirià i milicians d'aquesta minoria han mort 248 persones des de diumenge. I els esports, el del Serra, bon dia.
Bon dia. El Barça escenificarà aquesta tarda l'acte de firma de renovació del contracte de Lamine Yamal, on també es presentarà la samarreta amb el número 10 que portarà aquesta temporada. Mentrestant, Ter Stegen es continua entrenant al marge del grup des que ha començat la pretemporada. L'Espanyol es desplaça avui fins a Nevat, a l'Alt Empordà, on hi farà un estatge durant una setmana. Mentrestant, l'equip femení comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques. I al Mundial de Natació de Singapur, la selecció espanyola masculina de waterpolo es juga avui l'accés directe als quarts de final davant Hongria.
I avui estem tenint un dia estable i molt càlid, predomini del sol amb alguns núvols de tarda en alguns punts del Pirineu. La temporada màxima pot arribar als 39 a Ponent. L'ambient serà ben xafogós a la costa i al prelitoral. Ara passen 4 minuts de la una.
Catalunya Informació. Sara Riera.
Doncs vinga, som-hi. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i l'extrema dreta d'Aliança Catalana es dispararia, segons l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió. El partit de Salvador Illa tornaria a guanyar els comicis i podria mantenir els 42 diputats que té ara mateix, o bé en baixaria 2 fins als 40. Junts per Catalunya conservaria el segon lloc, però amb una reculada important que el faria passar dels 35 escons que té ara fins als 28 o 30. Part d'aquesta caiguda la recolliria Aliança Catalana. El partit de Sílvia Orriols multiplicaria per més de 5 els resultats d'ara fa un any. Estem parlant que passaria dels 2 escons fins als 11 davant dels Comuns i de la CUP i gairebé atreveria Vox, que també creixeria, en aquest cas, entre 1 i 3 escons. Esquerra Republicana mantindria la tercera posició, podria créixer 2 escons més, el PP, els Comuns i la CUP es mantindrien i per la part alta dels resultats el PSC podria tornar a sumar majoria absoluta amb els republicans i els Comuns. El al Congrés, a Madrid. El cas Cerdán sembla que no passaria a factura al PSC. Els socialistes tornarien a guanyar amb un marge ampli unes eleccions espanyoles a Catalunya i conservarien els 19 escons que tenen ara mateix. Esquerra quedaria segona, podria guanyar un escó, Junts seria la tercera força i conservaria també la representació. Vox aquí també es dispara fins als 4-5 diputats i atraparia el PP. A l'altra cara de la moneda hi ha Sumar, que passaria de ser la segona força més votada ara fa 2 anys, amb 7 escons, a ser ara l'última amb 3 o 4 diputats. Doncs aquest és el context que hi hauria en el cas que se celebressin avui unes eleccions al Parlament de Catalunya. Ara mateix el que ocupa, però, la classe política és aquest acord de finançament entre Generalitat i Govern espanyol que es va signar aquest dilluns. I Esquerra el que diu és que no s'asseurà ni amb el PSC ni amb el PSOE a negociar els pressupostos pel 2026 si no hi ha canvis en el model que van anunciar dilluns. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, assegura que el Govern espanyol ha de resoldre la recaptació fiscal i sobretot la de l'IRPF. Sobre l'ordinalitat, Junqueras dona per fet que el nou model de finançament la inclourà, ja que està recollida a l'Estatut del 2008, a l'acord de finançament del 2009 i acceptada pel Comitè Federal del PSOE d'ara fa unes setmanes. Per això deixa la pilota sobre la teulada dels socialistes perquè mirin de complir els pactes.
Lamentem que l'actitud del Partit Socialista a l'hora de bloquejar la negociació i d'incomplir els seus compromisos impedeixi la possibilitat de que hi hagi una negociació pressupostària i reclamem que el govern espanyol compleixi els seus compromisos perquè és evident que no poden haver-hi compromisos futurs si no hi ha compromisos presents.
Avui hi ha hagut sessió de control al president de la Generalitat al Parlament i el portaveu republicà a la cambra, Josep Maria Jové, anava en el mateix sentit que ara sentíem Junqueras.
Si no, rectifica. I si no ratifica els acords als que vam arribar sobre finançament, no tindrà pressupostos amb els nostres vots. Encara hi és a temps, president. Torni a la literalitat del que vam pactar.
Em ratifico en els acords sobre finançament que vaig signar amb la seva formació política? Sí, m'hi ratifico.
Doncs aquesta és la pressió que sentíem des del Parlament que li ha fet Esquerra, el president Salvador Illa, i Junts, que també l'ha aprofitada per demanar als partits independentistes, Esquerra i la CUP, que facin pinya per defensar el concert econòmic per Catalunya, el que té el País Basc. I els inspectors d'Hisenda, no era cap sorpresa, han carregat contra aquest finançament singular. Han denunciat que l'acord dinamita, diuen, el sistema tributari, que suposa un atac a la cohesió fiscal de l'Estat, i també afegeixen que vulnera els principis d'igualtat i solidaritat entre territoris. Per tot plegat, els inspectors exigeixen la dimissió de la vicepresidenta Maria Jesús Montero. Anem ara a Madrid. Àngels Lafuente.
És una il·legalitat, és inconstitucional i una greu irresponsabilitat política. Així qualifiquen els inspectors d'Hisenda l'acord sobre el finançament singular. Alerten que provocarà una fragmentació de l'agència tributària, afectarà greument els serveis que es donen als ciutadans, a més de perjudicar la lluita contra el frau fiscal. José María Peláez, portaveu de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda.
Estamos hablando de un sistema al día de hoy ilegal, no tiene cobertura legal. Desde nuestro punto de vista supone una irresponsabilidad muy grande de nuestros políticos y esa irresponsabilidad política pensamos que va a tener graves consecuencias no solo para el sistema tributario, sinó per al conjunt dels ciutadans.
Des de l'associació, que representa el 88% dels inspectors, alerten que la transferència de la gestió, inspecció, liquidació i recaptació de l'IRPF per part de Catalunya a partir de l'1 de gener del 2026 és inviable fer-ho amb garanties.
Perquè és que és impossible que l'Agència Tributària de Catalunya gestione el IRPF el 1 de enero del 2026 y la agencia tributaria sea parte. Es imposible, harían el ridículo. Los ciudadanos se verían seriamente perjudicados. Ante esa realidad, una cosa es el deseo político y otra cosa es que ver si eso en la realidad se puede llevar a la práctica.
Els inspectors estan disposats a anar als tribunals si l'acord entre el govern espanyol i el català tira endavant i han exigit la dimissió de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.
Ara falten 5 minuts per arribar a 1:15. Han detingut un jove de 20 anys per haver calat foc a una menor de 17 a Les Palmes, a Gran Canària. La víctima, que residia en un centre de menors, està en estat crític i serà traslladada a la unitat de cremats de Sevilla. Els fets han passat aquesta matinada. Els serveis d'emergència han rebut l'alerta d'un incendi en un habitatge del barri de la Isleta. Quan han arribat allà, s'han trobat una noia al carrer que presentava cremades greus a tot el cos. De seguida l'han traslladada a l'hospital a l'espera d'evacuar-la traslladar-la més tard cap a Sevilla. També ha estat atès allà un noi que presentava símptomes d'inhalació de fum. Després, els agents l'han detingut al mateix hospital, aquest noi, quan la noia ha denunciat que ell és qui li havia provocat aquestes lesions. I avui podria passar a disposició ja del jutge el detingut a Mataró, que liderava el grup ultra anomenat Deport Them Now i que hauria incitat a perseguir immigrants a Torre Pacheco, aquesta localitat murciana. Es tracta d'un home de 29 anys que formava part de la direcció del moviment supremacista xenòfob i que té nombrosos antecedents policials. Ara voldríem preguntar-nos què en sabem i qui hi ha darrere d'aquest grup ultra Deport Them Now que estem parlant tant aquests últims dies. La Mar Riera ho ha buscat i ens ho explica.
Es tracta d'un grup reduït d'uns 20 joves que difonen els seus missatges a través de Telegram i que estan assentats a Catalunya. A Mataró s'ha detingut un dels líders, però també s'han detectat membres a la zona del Vallès. Segons les forces de seguretat, es tracta d'un moviment de recent creació. Es té constància de la seva existència des d'aquest mes de maig, quan alguns dels seus membres participen a la cimera per la reimmigració celebrada prop de Milà, a Itàlia. Abans de promoure la cacera d'immigrants a Torre Pacheco, ja van instigar concentracions veïnals en contraocupacions a Sabadell i també a Terrassa en una manifestació de Vox amb lemes contra l'islam. El mateix mes de maig també van participar en una manifestació veïnal a Mataró, on van exhibir salutacions feixistes i van fer proclames d'extrema dreta sota el lema remigració.
Doncs aquest és el perfil. I atenció ara a aquest testimoni que ha recollit Catalunya Ràdio. És en Jordi, advocat, economista, que des de fa mesos ha configurat el seu chat GPT amb un perfil que li fa de psicòleg.
A vegades és difícil expressar certes coses a les persones perquè no, ni el temps ni el moment arriba. Pues, i expresso determinades coses que vull dir-li. Que jo sé que és una màquina i que, bueno, no té sentiments. I moltes persones perceben el psicòleg. Però jo, no sé, a vegades el que necessites és que algú t'escolti, que una persona t'escolti, o que tu treguis tot el que tens dintre.
Doncs bé, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya adverteix del perill de l'ús d'aquesta intel·ligència artificial en el tractament de les malalties i dels trastorns mentals. Segons Avança, Catalunya Ràdio prepara un estudi que farà públic a la tardor i demana una regulació amb un codi de bones pràctiques per a aquestes aplicacions. Antoni Baena és el coordinador del Comitè de Psicologia Digital del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Hi ha certa preocupació perquè comencen a haver-hi ja algun tipus de producte que s'està com comercialitzant, no? Aquí tens un psicòleg 24 hores 7, sobretot es diu econòmic, efectiu, però no s'aporta cap evidència ni cap valoració real de si realment darrere hi ha un professional de la salut mental que està tutoritzant a veure què està passant allà.
I això també és preocupant perquè s'està estenent entre els joves. Segons Baena, l'èxit s'explica per l'anonimat, perquè no hi ha límit de temps i les respostes són complaents i tendeixen a donar la raó a qui les demana. També hi ha motius a molts usuaris que la fan servir perquè no es poden esperar una cita en el sistema públic o pagar directament una consulta privada.
No tenim la salut mental incorporada en el sistema sanitari en condicions. Per tant, això, que sembla gratuït, no? Perquè moltes vegades és, bueno, et donem dues sessions i després ja pagaràs. O et donem una mica d'espai. Llavors, clar, la gent no té, moltes vegades no té recursos per pagar un professional, o l'accés al professional és d'aquí 4 mesos, lògicament, l'entorn o l'ambient és favorable a que faci servir aquestes eines.
Malgrat aquestes dificultats per accedir a una salut mental com toca, els experts el que alerten és que si els símptomes que puguem tenir no es tracten correctament, es poden convertir en trastorns més greus. Estem a punt d'arribar a 1:15. El paper de 3CAT en la preservació i foment de la llengua catalana és, atenció, el més ben valorat per la seva audiència. Ho diu ara un informe de la consultora internacional independent South 180, basat en una enquesta a 1 miler d'usuaris dels mitjans de 3CAT. David Fernández, cofundador d'aquesta consultora i autor de l'informe, en parlava aquí, a Catalunya Informació.
Més del 90% de la gent ho valorava positivament, aquest rol, però és que el 70% d'una bona nota de 8, 9 o 10. És a dir, està molt reconegut aquest nivell d'excel·lència, diguem-ne, una percepció de valor molt transversal, fins i tot gent que potser no té el català com a llengua d'ús habitual reconeix que els mitjans de 3CAT ho fan molt bé en aquest sentit i que és una cosa que han de fer.
Per tant, la llengua pròpia, però també els continguts, és el que millor valoren els usuaris, són els informatius, a nivell de continguts, la previsió del temps i també els espais dirigits als infants i als adolescents.
La gent, els pares i les mares, confien en l'entorn que proporcionen els mitjans de 3CAT i, per tant, veuen que són entorns segurs i, per tant, és un lloc on també, bueno, els nens aprenen, poden millorar el seu català, els adolescents troben referents en català i no n'hi ha tants en català. I, per tant, això els pares i mares valoren molt aquest rol.
Aquest informe s'ha presentat avui al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i permet entendre com valoren 3CAT els seus usuaris més enllà de les xifres d'audiència. Ara la crònica del temps, que ens l'avança a l'Enric Agut.
Dia molt estable, dia molt tranquil, amb sol, tenim pocs núvols. Aquesta tarda es poden inflar algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, però avui no hi ha condicions perquè es produeixin ruixats. Cap model de precipitació n'indica. El temps és estable, també capes mitjanes de la troposfera, i avui el que tindrem és una mica més de calor, puja la temperatura i podrien caure algunes màximes al voltant dels 38 o 39 cap a Ponent. Els mapes indiquen aquesta possibilitat, també a moltes poblacions interior i del prelitoral xifres de 30 4 a 35, alguns valors a 36, i a la costa ambient humit, amb l'aixafogó, un dia més present, especialment cap a la costa, però també a comarques del prelitoral. Una mica de tramuntana molt lleugera al voltant del Cap de Creus. Demà s'espera al matí alguns intervals de núvols, alguns núvols baixos, fruit de la humitat a comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. Un dia tranquil i, novament, calorós. Demà la temperatura, novament, serà ben alta. Podria baixar a comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, però la resta semblant o algun grau més.
Catalunya Informació.
Continuem amb més qüestions d'interès. Nou revés pel govern de Salvador Illa al Parlament. Davant la falta de suports, l'executiu agotarà de retirar de l'ordre del dia del ple el decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya. El govern ni tan sols tenia l'aval dels seus socis prioritaris, que són Esquerra i els Comuns. Anem al Parlament, Marta Corbalan.
Per evitar una derrota parlamentària, el govern ha decidit retirar a última hora el decret que havia de servir per minimitzar els riscos de futures apagades com la del 28 d'abril. La consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué, ha admès que cal més diàleg abans de tornar a portar el decret a votació i poder-lo aprovar.
En les últimes hores han sorgit alguns elements que requereixen d'un major consens i ens ha semblat, doncs, prudent tenir aquest diàleg i, per tant, retirar aquest punt de l'ordre del dia per poder explorar aquestes vies d'un major consens.
Fa unes setmanes, Junts ja va demanar per carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, que retirés el decret i el negociés abans amb el món local i els sectors afectats. El diputat d'Esquerra, Jordi Albert, i Lluís Mijoler, dels Comuns, també han demanat al govern més diàleg.
La nostra posició és renovable, sí, i renovables amb consens territorial, amb consens dels sectors afectats i, per tant, unes renovables que siguin una política clara de tot un país.
El que demanaríem és que el govern tirés endavant un nou decret o un nou projecte per tramitar-ho això, perquè és una urgència estratègica del nostre país.
Aquest és el segon decret que ha de retirar el govern per falta de suports al Parlament. Fa uns mesos recordem que va haver de fer marxa enrere amb el decret que regulava els càmpings instal·lats en zones amb risc d'inundació.
I com és lògic, el sector de les energies renovables ha lamentat que no hagi tirat endavant el decret. Confiaven que acceleraria els tràmits i facilitaria l'emmagatzematge d'aquestes energies. Montse Poblet.
La retirada de l'ordre del dia del decret impulsat pel govern ha caigut com una gerra d'aigua freda a l'Observatori de les Energies Renovables, que precisament avui presenta el seu informe anual sobre la implantació de l'eòlica i la fotovoltaica al nostre país. Gorka Martí és un dels seus portaveus.
Una molt mala notícia per la transició energètica. El que es buscava era facilitar el desenvolupament de renovables i donant facilitats i desenvolupant normes per poder no només instal·lar renovables de forma endreçada, sinó també l'emmagatzematge, no? Que ara mateix està patint molts retards i és una infraestructura que té la possibilitat d'instal·lar-se en llocs antropitzats, zones urbanes i demés, aportant molt valor al territori, a la flexibilitat del sistema elèctric, a la integració de renovables, a la reducció de preus de l'energia i a la bona gestió de les xarxes elèctriques.
L'informe de l'Observatori constata que l'any passat hi va haver un increment d'un 2% de l'energia renovable generada a Catalunya, bàsicament per la pujada de la hidroelèctrica, que després de 3 anys de sequera es va disparar, augmentant la producció un 62% respecte a la que hi havia el 2023. L'Observatori calcula que per arribar als objectius que ens hem fixat pel 2030 caldrà multiplicar per 5 la nostra capacitat de generació de renovables i multiplicar-la per 22 per assolir els objectius del 2050. A la llista de dificultats, les taxes que s'han de pagar a Catalunya per tirar endavant un projecte d'eòlica o fotovoltaica, fins a 4 vegades més altes que altres comunitats autònomes, i també la lentitud de les tramitacions. Segons l'Observatori, el 2024 la Generalitat no ha autoritzat cap parc eòlic terrestre i 4 dels 6 que ja s'havien autoritzat el 2023 encara no han obtingut l'aprovació definitiva que cal per començar a construir-los.
I de l'energia al turisme, atenció ara a aquesta constatació que ha fet un estudi del BBVA. Diu que el model turístic de Catalunya, especialment a Barcelona, s'està esgotant, que es desaccelera l'arribada de turistes estrangers. Miguel Cardoso és l'autor d'aquest informe, creu que la balança entre costos i beneficis està començant a decantar-se tant pels d'aquí com pels de fora.
No solamente para los residentes, sino también para los extranjeros. Es decir, muchos de ellos pueden estar viendo que pensaban venir aquí y poder visitar la Sagrada Familia, pero es que llegan y no hay entradas para la Sagrada Familia. Que un hotel de 4 estrellas que les están ya cobrando como si fuera de 5 estrellas.
També creu que la limitació de l'oferta d'allotjaments turístics pot estar frenant la demanda. Per tant, un canvi de tendència en tota regla, segons el BBVA. Ara falten 9 minuts per arribar a 2:15. Obrim el focus. L'exèrcit israelià ha atacat amb drons l'entrada de la caserna central del nou exèrcit sirià al centre de Damasc, després que el govern israelià hagi amenaçat d'intensificar els atacs per protegir els drusos, una minoria al sud de Síria. Dues persones haurien quedat ferides. Israel també ha bombardejat ciutat de Suwaya, al sud de Síria, per teòricament protegir els mateixos drusos. Sentim el primer ministre Benjamin Netanyahu.
Tenim l'obligació de mantenir la regió sud-oest de Síria com a zona desmilitaritzada a la frontera amb Israel. No permetrem que es torni a una situació en què s'hi estableix un segon Líban i també estem obligats a protegir els residents drusos.
Aquest atac s'ha fet després que s'hagin reprès els combats entre les tropes sirianes del nou govern post-Assad i milicians drusos. Això suposa el trencament de l'alto el foc anunciat unes hores abans per aturar la violència sectària que des de diumenge ha provocat ja la mort de 248 persones. La preocupació també s'ha estès per la comunitat drusa que viu als Alts del Golan, ocupats per Israel i annexionats l'any 1981. Molts han intentat creuar la frontera cap a Síria per ajudar la seva comunitat, però les tropes israelianes els han aturat i dispersat. La posició estratègica dels drusos va jugar un paper important per protegir el règim de l'Assad, malgrat que la seva lleialtat al dictador va ser mínima. I a la franja, 20 palestins han mort avui aixafats i asfixiats en un centre de distribució de menjar de la Fundació Humanitària per Gaza al sud de la franja. Segons aquest organisme, que té el suport, ja ho sabeu, d'Israel i dels Estats Units, hi ha hagut una estampida caòtica i perillosa generada per agitadors armats propers a Hamas. El grup islamista, però, no ha donat la seva versió dels fets, com diem, és el que diu Israel i els Estats Units. Aquesta fundació opera fora del sistema de les Nacions Unides i fa servir equips nord-americans de seguretat i contractistes privats per portar i distribuir aquesta ajuda a la franja de Gaza. Per Israel, això està reduint el risc que Hamas es quedi amb els aliments, però les Nacions Unides han documentat, com és aquest cas, que almenys 875 palestins han mort ja durant les darreres 6 setmanes a prop dels convois i dels llocs de distribució d'aquesta fundació. La mateixa ONU i altres organismes internacionals critiquen la Fundació Humanitària per no complir els estàndards de seguretat i d'imparcialitat.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tota hora. a tot arreu.
I ara us destaquem les pel·lícules més nominades als Premis Emmy. Estem parlant de Separación, d'Apple TV+, la sèrie amb més nominacions als Emmys, i La rival a batre, a la categoria de drama. En l'apartat de comèdies, lidera aquesta classificació d'estudio de la mateixa plataforma, i en minissèries, la triomfadora és El pingüino, d'HBO Max, que de fet és la plataforma que està sumant més nominacions a aquesta temporada.
Els esports.
Amb l'Au del Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. L'opció que el Barça disputi el trofeu Joan Gamper al nou Spotify Camp Nou el pròxim dia 10 d'agost cada cop està més complicada. Tot i que el club blaugrana encara no vol descartar aquesta possibilitat, a hores d'ara sembla molt difícil. El club s'ha marcat de termini fins divendres per prendre una decisió. En aquests moments sembla difícil també que els tècnics de l'Ajuntament puguin firmar els permisos pertinents. Avui i demà, però, continuaran encara les reunions entre l'Ajuntament i el Barça per mirar de desencallar aquesta situació. Mentrestant, el club escenificarà aquesta tarda la renovació oficial de Lamine Yamal i la presentació de la seva samarreta amb el dorsal número 10. Lamine Yamal tornarà a repetir l'acte de la firma del seu contracte que lliga el Barça fins al 2031 i aquesta vegada ho farà al costat de la seva àvia i del seu germà, que no van poder-hi ser presents el dia 27 de maig, dia en què es va tancar l'acord. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua fent la pretemporada. Aquesta setmana a la ciutat esportiva Joan Gamper amb Ter Stegen entrenant-se encara al marge del grup.
Catalunya Informació.
L'Espanyol, per la seva banda, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva d'Dani Jarque i a primera hora de la tarda es desplaça ja cap a Navat a l'Alt Empordà, on hi farà un estatge d'una setmana. Dissabte més té previst jugar el primer amistós de pretemporada davant el Peralada. Sobre l'Espanyol també cal dir que el club blanc i blau ha donat a conèixer aquest matí la tercera equipació de cara a la temporada que ve. És de color blau marí i sota el coll hi incorpora la senyera. Per la seva banda, el Girona continua d'estatge a la Vall d'en Bas, on avui ha parlat el tècnic Mitchell. En una entrevista als mitjans del club, l'entrenador madrileny ha parlat de l'equip que esperen formar de cara a aquesta pròxima temporada.
He tingut la sensació de que el club continua creixent. I he parlat amb Quique, sobretot, però també Pere, Marcelo, Ferran Soriano, que ara altra vegada estarà més a prop de nosaltres, i tothom està al nostre costat i farem un bon equip.
I a l'Eurocopa femenina de Suïssa aquest vespre comencen els quarts de final amb la primera eliminatòria que enfrontarà Noruega i Itàlia. D'altra banda, l'Espanyol femení és el primer dels tres equips catalans de la Lliga F en començar la pretemporada. L'equip que entrena Sara Monforte fa, durant avui i demà, les habituals proves mèdiques i físiques i divendres té previst fer ja el primer entrenament.
Catalunya Informació.
El Lleida ha fet aquest migdia una roda de premsa després que ahir presentés a l'últim dia de termini la documentació per poder jugar a la tercera federació la pròxima temporada. Una documentació que ara la Federació Espanyola ha de validar, tal com explica Marc Torres, adjunt a la presidència del club lleidatà.
Estem pendents que la federació validi la documentació presentada. En principi està tot correcte, l'únic que queda és validar l'aval, que els diners de l'aval hi són. Falta que la federació ens aixequi l'aval de la temporada passada per poder fer l'aval nou aquesta temporada.
Recordem que Lleida va perdre la categoria de segona federació per motius econòmics i que la seva plaça l'ocuparà l'Atlètic Lleida.
Catalunya Informació.
Al Mundial de Natació de Singapur, l'equip espanyol masculí de waterpolo amb 10 jugadors catalans buscarà aquest migdia a partir de 3:15 davant Hongria la primera plaça del seu grup i de retruc l'accés directe als quarts de final. A l'equip espanyol només li val la victòria, ja que un empat o una derrota l'abocaria a jugar la ronda prèvia dels vuitens de final. Espanyols i hongaresos estan empatats ara mateix a punts, però els hongaresos tenen una millor diferència de gols. I el Tour de França, a 1:45 del migdia, reprèn la cursa després de la jornada de descans d'ahir. Ho farà amb la 11a etapa amb sortida i arribada a Tolosa, de 157 quilòmetres, una etapa que s'espera que sigui de transició abans que demà arribin als Pirineus. En futbol sala, el president de l'Indústria Santa Coloma, Vicenç García, ha explicat que estudien la possibilitat de fusionar-se amb la Fundació Esportiva Grama de Futbol i que en aquest sentit ja han tingut un primer contacte.
va proposar fer una reunió amb l'Ajuntament i veure aviam si seria possible, i aquesta reunió la vam tenir la setmana passada amb l'Ajuntament i estem a espera de que l'Ajuntament es digui alguna cosa, però estem oberts sempre i quan sigui una cosa positiva pels dos clubs, que també cadascú funcionaria amb la seva independència, però això no vol dir que es porti a terme.
Aquestes declaracions les ha fet Vicenç García durant la presentació del porter argentí Marcos Ferreira, que arriba procedent del Betis. I en bàsquet, el Joventut Femení ha anunciat el fitxatge de l'aler Júlia Soler. Soler, de 23 anys, firma per una temporada i arriba procedent del Cadí La Seu.
Ara són 2:15 del migdia. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i l'extrema dreta d'Aliança Catalana es dispararia, segons l'últim baròmetre del CEO. Els de Salvador Illa podrien conservar els 42 diputats actuals, Junts mantindria el segon lloc, però amb un important retrocés, i l'extrema dreta de Sílvia Oriols passaria dels 2 als 11 diputats. Oriol Junqueras assegura que Esquerra no negociarà pressupostos per Catalunya i a l'Estat si no hi ha canvis en el model de finançament. Al Parlament, a la sessió de control, els grups independentistes han acusat Salvador Illa de diluir l'acord, i el president de la Generalitat assegura que es complirà la literalitat dels pactes de la investidura. Detenen un jove acusat d'haver calat foc a una menor de 17 anys a les Palmes de Gran Canària. La víctima, a qui hauria ruixat amb combustible, està ingressada en estat crític. La investigació intenta ara determinar per què li ha fet això i el vincle entre tots dos. En aquesta pròxima mitja hora també us parlarem d'una eina digital nova que vol posar en marxa el Departament de Salut per ajudar les dones que abans o després de tenir un fill pateixen depressió. I repassarem ara sí, amb molta calma, les sèries més nominades als Emmys. En esports, el Barça escenificarà aquesta tarda l'acte de firma del nou contracte de Lamine Yamal a Udal Serra.
Un acte on està previst també que es presenti la samarreta amb el dorsal 10 que el mataroní lluirà aquesta temporada. Mentrestant, Ter Stegen continua entrenant-se al marge del grup des que ha començat la pretemporada.
I avui estem tenint un dia estable, molt càlid, amb predomini del sol, amb alguns núvols de tarda en punts del Pirineu. La temperatura màxima pot arribar avui als 39 graus a Ponent. L'ambient serà ben xafogós a la costa i al prelitoral. Ara passen 2 minuts de 2:15. La notícia destacada a aquesta hora és aquest CEO. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i l'extrema dreta d'Aliança Catalana es dispararia, segons aquest últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El partit de Salvador Illa tornaria a guanyar, doncs, els comicis i podria mantenir els 42 diputats que té ara mateix, o bé en baixaria 2, fins als 40 màxim. Junts per Catalunya conservaria el segon lloc, però amb una reculada important que el faria passar dels 35 escons que té ara fins als 28 o 30. Part d'aquesta caiguda la recolliria Aliança Catalana. El partit de Sílvia Oriols se multiplicaria per més de 5 els resultats d'ara fa un any. Estem parlant que passaria dels 2 escons fins als 11 davant dels Comuns i de la CUP, i gairebé atraparia Vox, que també creixeria en aquest cas entre 1 i 3 escons. Esquerra Republicana mantindria la tercera posició, podria créixer 2 escons més, el PP, Comuns, la CUP es mantindrien, i per la part alta dels resultats el PSC podria tornar a sumar majoria absoluta amb els republicans i els comuns. Al Congrés, el Casterdan sembla que no passaria a factura al PSOE. Els socialistes tornarien a guanyar amb un marge ampli unes eleccions espanyoles a Catalunya i conservarien els 19 escons que tenen ara mateix. Ara, però, no hi ha eleccions com a mínim a la vista, i en el que està molt centrada la classe política catalana és en aquest nou sistema de finançament que dilluns sembla ser que van tancar Govern espanyol i Generalitat. Avui Esquerra ja ha dit que no s'asseurà ni amb el PSC aquí ni amb el PSOE allà a negociar els pressupostos pel 2026 si no hi ha canvis en el model que van pactar. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, assegura que el Govern espanyol ha de resoldre la recaptació fiscal i sobretot la de l'IRPF. Sobre l'ordinalitat, Junqueras dona per fet que el nou model de finançament la inclourà, ja que està recollida a l'Estatut del 2008, a l'acord de finançament del 2009 i també acceptada pel Comitè Federal del PSOE d'ara fa un parell de setmanes.
Lamentem que l'actitud del Partit Socialista a l'hora de bloquejar la negociació i d'incomplir els seus compromisos impedeixi la possibilitat de que hi hagi una negociació pressupostària, i reclamem que el govern espanyol compleixi els seus compromisos, perquè és evident que no poden haver-hi compromisos futurs si no hi ha compromisos presents.
Avui hi ha hagut sessió de control al president de la Generalitat al Parlament, i el portaveu d'Esquerra a la cambra, Josep Maria Jové, ha anat en la mateixa línia.
Si no rectifica i si no ratifica els acords als que vam arribar sobre finançament, no tindrà pressupostos amb els nostres vots. Encara hi és a temps, president. Torni a la literalitat del que vam pactar.
Em ratifico en els acords sobre finançament que vaig signar amb la seva formació política? Sí, m'hi ratifico. Tinc compromís i assumeixo el compromís de complir-los? Sí. Serà fàcil? No.
Doncs en aquesta sessió de control, Junts també ha demanat als partits independentistes fer pinya per defensar el concert econòmic per Catalunya. Doncs bé, la Generalitat Valenciana ja ha començat els tràmits per portar al Constitucional aquest acord de finançament entre el govern català i l'executiu d'Espanya. València, Alba Barbosa.
El president valencià Carlos Mazón ha donat instruccions a l'advocacia valenciana per presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra el pacte de finançament singular que ha titllat de cupona separatista.
He dado instrucciones a la abogacía de la Generalitat Valenciana para que prepare un recurso de inconstitucionalidad ante el acuerdo del cuponazo separatista que se está perpetrando contra los intereses de los españoles en general y de los valencianos en particular.
Carlos Mazón assenyala els socialistes per haver-se carregat, diu, la solidaritat entre territoris anant en contra dels interessos dels espanyols i valencians. El president valencià ha assegurat des de Vila Joiosa a la Marina Baixa que impulsarà totes les mesures legals contra l'acord.
I mentrestant, a Madrid, els sindicats han posat el crit al cel després que el Ministeri de Treball ha ajornat al setembre el debat al Congrés sobre la reducció de la jornada laboral. El dia 22 d'aquest mes s'havia de fer el debat de les esmenes a la totalitat, i el Ministeri no ha aconseguit que Junts retirés la seva, l'esmena que havia presentat, i com que també n'havien presentat el PP i Vox, doncs aquest text era impossible que prosperés. El Ministeri també justifica que les aigües polítiques, diu, estan remogudes amb el cas Cerdán, i diuen que cal que retorni la calma. Des de la UGT catalana, Camil Ros lamenta que l'ambient polític, diu, estigui afectant els avenços socials.
En uns moments de convulsió política com la que estem vivint, en uns moments en què fa unes setmanes tothom deia que el que s'ha de fer és continuar amb la legislatura, continuar especialment amb les qüestions d'agenda social, passar al setembre i anar dilatant novament la reducció del temps de treball, és un error.
I la líder de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, diu que això ho està aprofitant la patronal per bloquejar la negociació de convenis.
Tenim 61 convenis que afecten a 1.300.000 persones a Catalunya bloquejats. Que no pot ser que amb l'excusa i amb la coartada de la reducció de jornada que ara han tornat a fer, patada pa'lante, dient que al setembre es tornarà a portar al Congrés dels Diputats, de moment els increments salarials i la millora de condicions de treball no està arribant a les persones treballadores.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, defensa que val la pena esperar.
Siendo la principal persona, creo, ¿no?, que quiero que esto salga adelante, ya ven si tengo paciencia, que ha de darse en condiciones serenas. Estamos trabajando con Junts, estamos trabajando en medidas que tienen que ver con el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. Merece la pena, ¿no?, tomar un poco de tiempo y, por supuesto, que las cosas salgan bien.
I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, creu que el cop de porta del Tribunal Suprem per imputar-lo posa les coses al seu lloc. Bolaños ha defensat que la causa general contra Begueña Gómez, la parella de del president espanyol Pedro Sánchez, no té base, i diu que s'acabarà arxivant.
Nunca nada dio lugar a tanto. Confío plenamente en la justicia de mi país. Por eso les digo que ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado y Gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco.
El jutge Peinado, recordem-ho, que és qui està investigant Begoña Gómez, va demanar al Suprem que investigués Bolaños pels delictes de malversació i fals testimoni per la contractació amb diners públics, deia, d'una secretària per tasques privades. A la interlocutòria que va fer ahir, el tribunal diu que no hi ha ni un sol indici sòlid per obrir una causa contra el ministre i sobre el delicte de fals testimoni també critica que es basi només en la contradicció del ministre amb un altre declarant.
Catalunya Informació.
Més qüestions. La Universitat de Barcelona suspèn cautelarment el catedràtic emèrit de Sociologia Ramon Fletxa després que 14 dones l'han acusat d'abús de poder i de coerció sexual quan dirigia el grup de recerca CREA. Estem parlant d'alumnes, de becàries, doctorandes, treballadores que descriuen conductes sexuals vexatòries, intimidatòries, que si es confirmen podrien ser delictives. Fletxa té ara 73 anys i està jubilat des d'en fa 3. Actualment la seva activitat a la universitat ja és mínima i tenia previst acabar-la definitivament aquest setembre. Malgrat això, la universitat obrirà una investigació interna a través d'una comissió d'experts formada per 3 especialistes en formació en violència de gènere i assetjament institucional. No és la primera vegada, volíem dir, que hi ha queixes al voltant d'aquest catedràtic. El 2004 i el 2016 ja es van presentar denúncies per pràctiques sectàries al CREA que van quedar arxivades després que la Fiscalia les investigués. I no deixem tampoc aquest àmbit dels abusos, perquè una mica més lluny, però el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat ara favorable, com a mínim ho ha expressat públicament, a publicar qualsevol dada creïble sobre el cas Epstein en un intent d'aturar la polèmica oberta per la seva possible implicació. El magnat Elon Musk, ho recordareu, quan ja havia deixat la Casa Blanca, va acusar Trump de sortir en aquella llista de clients del financer que es va morir a la presó mentre esperava judici per explotació sexual de menors. Aquest afer preocupa un sector del moviment MAGA, és aquell Make America Great Again, que des de fa anys reclama al govern que faci públics tots aquests documents. Doncs bé, Trump ha dit que no entén l'interès dels seus partidaris, però que dona llum verda a la fiscal general perquè publiqui el que consideri cert.
No entenc per què el cas de Jeffrey Epstein pot ser d'interès per algú. És una cosa força avorrida. De fet, només la gent dolenta, inclosos els de les notícies falses, volen seguir amb una cosa així. Però donem-los la informació creïble. Si hi ha alguna cosa creïble, fem-la pública.
De moment, la fiscal general dels Estats Units, Pam Bondi, nomenada per Trump, ha tirat pilotes fora.
Agraeixo la vostra pregunta, però avui va de fentanil, sobredosis al llarg del nostre país i sobre la gent que ha perdut éssers estimats pel fentanil. I avui som aquí per enviar aquest missatge. Res a veure amb Epstein. No parlaré d'Epstein.
A aquesta hora avancem ja cap al punt de 3:15 del migdia. El Departament de Salut posarà en marxa una nova eina digital per dones en situació perinatal que tenen trastorn depressiu major greu i recurrent o trastorn bipolar. Aquesta eina està pensada per ser utilitzada en qualsevol moment d'aquesta etapa. Estem parlant des de la planificació de l'embaràs, durant la gestació i també al postpart. L'objectiu és que aquesta nova eina ajudi a reconèixer l'estat d'ànim de les dones i el seu impacte en aquest moment de les seves vides i també inclourà informació, entre altres coses, sobre els tractaments que es poden prendre, siguin farmacològics o no, i dels avantatges i els inconvenients d'alguns fàrmacs. Segons dades de l'any 2024 a Catalunya, la depressió afecta gairebé el doble de dones que d'homes en termes de nous diagnòstics anuals. Pel que fa a la prevalença, també és més alta en dones, més del 7%, que en homes, que són més del 3%. Això vol dir que les dones tenen més risc de tenir un primer episodi de depressió.
Catalunya Informació.
I ara canviem radicalment de tema, marxem a Tarragona. Allà la Festa Major Petita de Sant Magí recupera elements tradicionals d'aquesta celebració en què l'aigua és l'eix central de la festa. Des del 8 al 19 d'agost s'han programat uns 150 actes de caire tradicional i festiu amb concerts, revetlles i activitats per tots els públics. Ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
Entre la gran varietat de propostes destaquen els concerts d'artistes com Mamaduixa o Julieta, les revetlles o esdeveniments com la 17a edició de la Imaginada. Però també hi ha novetats lligades a la vessant més tradicional de la festa. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, s'hi ha referit.
Com sorgeix de la tradició i volem cuidar molt les coses arrelades a la nostra ciutat, doncs enguany hem recuperat l'emblemàtic carro de Sant Magí, que serà una de les novetats que tindrem. També totes les celebracions vinculades amb els 50 anys del cos de bastoners de l'Esbart de Santa Tecla, que tindran una presència molt important també a aquesta festa de Sant Magí.
El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier González, explica que la carrossa de Sant Magí protagonitza un dels moments més solemnes de la baixada de l'aigua.
És una carrossa on hi ha un xiquet o una xiqueta vestida de Sant Magí i on hi ha un munt de xiquets vestits de catalanets i catalanetes. I el que fa és acompanyar els portants de l'aigua des de la seva arribada a Tarragona fins al portal del carro, i llavors hi ha aquest moment màgic en què les quatre colles fan els pilars de cinc i aquesta carrossa s'atura i saluda a Sant Magí. De fet, en diem la salutació de les colles castelleres a Sant Magí.
Un altre dels moments més esperats és la revetlla il·luminada, hereva de la revetlla remullada i que es continuarà mantenint en coherència amb l'emergència climàtica.
Ara sí que hem arribat al punt de 3:15. És moment d'obrir la informació de servei, l'equip viari, amb la Mariluz García. Bon dia, com ho tenim això?
Hola, bon dia. Doncs amb cues a diversos punts destaquem l'AP7 de la Roca Montornès del Vallès en sentit sud per un camió avariat. Afecta també la C60 a la Roca per enllaçar amb l'AP7. En aquesta zona també aturats a la C17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. A l'àrea de Barcelona, la C58 de Montcada a Torrebaró en direcció d'entrada a causa d'un vehicle avariat. Per això hi ha obert el carril Busbau per a tots els vehicles. D'altra banda, pel que fa a altres incidències, tallat l'enllaç de la C55 cap a la carretera C58 a l'altura de Castellbell i el Vilar, pels vehicles que circulen en sentit sud. I és que aquest matí un turisme ha sortit de la via a la C58 i els bombers hi estan treballant perquè no caigui a la C55. Per això, a la carretera C58 s'hi està fent pas alternatiu. Hi ha retencions en totes dues direccions a totes dues vies. Per obres aturades a la Ronda de Dalt de Sarrià-Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat i de Via Júlia-Vallcarca en sentit Llobregat. Recordem que hi ha un carril tallat per sentit entre Vallcarca i Vall d'Hebron. I també per obres aturades a l'eix transversal, la C25 de Manresa a Sant Fruitós de Bages, en direcció Girona. El transport públic, els trens de l'R1 de Rodalies, en sentit nord, es circulen amb retards que en alguns casos poden superar els 15 minuts per l'avaria d'un comboi a l'estació del Masnou. I els trens de l'R4 tenen retards que poden superar els 20 minuts per l'avaria d'una màquina de les obres del corredor mediterrani i per les limitacions de velocitat per aquests mateixos treballs. Més informació al punt de les dues.
I ara la informació del temps amb l'Enric Agut.
Temps molt càlid, van pujant les temperatures, avui s'enfilen més i cap a ponent. Allà a les 5-6 de la tarda alguna màxima podria arribar als 38 o 39 graus, que és quan s'assoleixen les temperatures més altes del dia a l'estiu a comarques de ponent. També a la resta de l'interior del país, xifres de 33, de 4, 35, 36. També a l'interior de les Terres de l'Ebre, molta calor. I a la costa, valors màxims al voltant dels 29, 30, 31, amb una sensació d'humitat elevada. L'índex d'humitat, la humitat relativa estarà al voltant dels 60, 65, 70 en alguns indrets, i això farà que la temperatura de sensació sigui també a la costa alta, de 38-39 graus. Tarda de sol amb algunes nuvolades cap al Pirineu i al Prepirineu, però avui no hi ha condicions perquè els núvols es desenvolupin, quedaran més aviat esquifits, alguna nuvolada, i no hi haurà precipitacions. Al Pirineu avui el temps aguanta.
Continuem amb el repàs de la informació que ens està deixant aquest dimecres. Han trobat una fletxa incrustada en una costella humana de fa més de 4.000 anys al jaciment prehistòric del Roc de les Oranetes, a Queralbs. Suposa un salt qualitatiu en els descobriments perquè queda demostrat que hi va haver enfrontaments directes entre les primeres comunitats ramaderes del Ripollès. Girona, Laia Claret.
El que han descobert els investigadors de l'Institut de Paleontologia és una fletxa de sílex clavada en una costella d'un adult. L'any passat es van publicar estudis sobre violència recurrent entre els individus que es van trobar en aquest jaciment. I la nova troballa ho avala, segons ha explicat a l'ACN Miguel García Moreno, professor d'osteoarqueologia de la Universitat d'Edimburg.
Esto lo que hace es confirmar al 100% y sin ninguna duda toda la interpretación que hacíamos a partir de las evidencias que teníamos antes. Teníamos las marcas de violencia y teníamos flechas. Y ahora es esto nos ha confirmado todo lo anterior.
El projectil disparat per l'esquena i encara incrustat a l'os també mostra signes de regeneració òssia i això vol dir que va sobreviure després de l'impacte. Un fet excepcional, segons Moreno.
Flechas en las que el individuo ha sobrevivido, el hueso se ha curado alrededor del propio objeto y esta persona vivió varios meses con una flecha incrustada en la espalda. Entonces, esto no es tan habitual. Esto es una cosa bastante excepcional.
Aquest jaciment prehistòric és un sepulcre col·lectiu situat a més de 1.800 metres d'altitud amb més de 60 individus enterrats.
I una bona notícia per la cultura també és que el 2024 ha estat un any pletòric per la indústria catalana de la música en viu. Ho diu ara l'Anuari de la Música, que s'ha presentat avui. Madrid, però, avança per primer cop Catalunya en la venda d'entrades. Un fet conjuntural, segons el sector. Barcelona, Valeria Obereda. I una altra qüestió destacada és que aquesta nit la banda britànica Human League actuarà al festival Les Nits a Barcelona, que es farà als jardins del Palau de Pedralbes.
I és que són fets concrets els que han provocat aquest...
Són els autors d'aquest Don't You Want Me Baby, que va ser un dels grups més importants de pop elèctric als anys 80 i que es mantenen, de fet, com un referent del so de sintetitzadors que torna a estar de moda. Aquest concert s'inclou ara dins de la gira d'actuacions en auditoris a l'exterior que estan fent els britànics aquest estiu.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Es posa en marxa la Lliga del Porc i la Forquilla, una competició que convida ara restaurants arreu de Catalunya a buscar el millor esmorzar de forquilla. L'objectiu és promocionar aquest àpat i també els establiments que s'hi dediquen. La iniciativa s'emmarca en la celebració de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025. La final d'aquesta Lliga es farà a Lleida. Allà hi tenim la Noelia Caselles.
La Lliga del Porc i la Forquilla, que promou el grup de sanejament porcí, vol ser una festa reivindicativa de tres elements tradicionals. Ho explica el consultor gastronòmic Rafa Jimena, que coordina la iniciativa.
Per promocionar en primer lloc la carn de porcí, en segon lloc el patrimoni cultural que suposa l'esmorzar de forquilla en el nostre país, no? Que és algo molt tradicional, i també per retre homenatge a tots aquests restaurants i bars que donen vida i mantenen viva aquesta tradició.
La intenció és que entre 8 i 10 restaurants de cada demarcació participin en les semifinals, que es faran a Torrelameu, l'Espluga de Francolí, la Garriga i Santa Coloma de Farners. Els restauradors hi podran presentar el plat que vulguin, que es dividiran en tres categories: tripes, capipota i peus de porc, truites i ous i cassoles i plats. I paral·lelament s'organitzarà un gran esmorzar popular amb plats tradicionals de cada zona. Tot plegat per posar en relleu la cuina de casa nostra. Joan Godi és el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
I el que ens falta, doncs, és creure-mos, augmentar la nostra autoestima alimentària, doncs, i consumir els productes que tenim d'aquí, que, com us deia, són d'excel·lent qualitat.
La final es farà a Lleida el 28 de setembre, coincidint amb la Fira de Sant Miquel.
Els esports.
Amb l'Eudald Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. L'opció que el Barça disputi el trofeu Joan Gamper al nou Spotify Camp Nou el pròxim 10 d'agost és a hores d'ara més que complicada. Tot i que el club blaugrana encara no vol descartar aquesta possibilitat, o no ho ha fet oficial encara, ara mateix sembla molt difícil que pugui ser així. El club s'ha marcat de termini fins divendres que ve per prendre una decisió final. Però en aquests moments sembla difícil que els tècnics de l'Ajuntament de Barcelona puguin ja firmar els permisos necessaris. Tot i això, demà continuaran les reunions entre les dues parts. Si finalment el trofeu Joan Gamper no es pot jugar al nou Spotify Camp Nou, aquest es disputaria a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el Barça escenificarà aquesta tarda, a partir de les 6, la renovació oficial de Lamine Yamal fins al 2031 i la presentació de la seva samarreta amb el dorsal número 10. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua fent la pretemporada aquesta setmana a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb Ter Stegen entrenant-se encara al marge del grup. El porter alemany ha tornat a fer aquest matí una nova sessió al gimnàs, juntament amb els lesionats Marc Bernal, Gerard Martín i Dani Rodríguez.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
I l'Espanyol, per la seva banda, ja s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque, i aquesta tarda, primera hora, de fet d'aquí una hora mal comptada, es desplaça ja cap a Navata, a l'Alt Empordà, on hi farà un estatge d'una setmana. Dissabte, a més, té previst ja jugar el primer amistós de pretemporada, també a l'Alt Empordà, davant el Peralada. I encara sobre l'Espanyol, el club blanc i blau ha donat a conèixer aquest matí la tercera equipació de cara a la temporada que ve. És de color blau marí i sota el coll hi incorpora la senyera. Mentrestant, el mitja punta del primer equip blanc i blau, Javi Hernández, ha estat operat satisfactòriament les darreres hores d'una fractura del dit petit del peu dret. Javi Hernández ha tornat aquest estiu a l'Espanyol després de jugar l'any passat, com ha cedit, a l'Osca.
Catalunya Informació.
Per la seva banda, el Girona continua d'estaix a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, on avui ha parlat el tècnic Mitchell. En una entrevista als mitjans del club, l'entrenador madrileny ha parlat dels reforços que poden arribar aquest estiu.
Hem de fer retoques i hem de fer, clar, fitxatges, però penso que estarà un número més o menys d'entre 4 a 6 fitxatges i no més, perquè la resta de l'equip està ara mateix.
Mitchell ha afegit també que els jugadors que ja hi havia la temporada passada està convençut que faran una passa endavant i ha fet autocrítica assegurant que ell tampoc va saber treure el millor d'aquests al curs passat.
Catalunya Informació.
A l'Eurocopa Femenina de Futbol, que juga aquests dies a Suïssa, aquest vespre comencen els quarts de final amb la primera eliminatòria, que enfrontarà Noruega i Itàlia. D'altra banda, l'Espanyol femení és el primer dels tres equips catalans de la Lliga F en començar la pretemporada. L'equip que entrena Sara Monforte fa durant avui i demà les habituals proves mèdiques i físiques i divendres té previst ja fer el primer entrenament. I encara en futbol, el Lleida ha fet aquest migdia una roda de premsa després que ahir presentés a l'últim dia de termini la documentació per poder jugar a la tercera federació la pròxima temporada. Una documentació que ara la Federació Espanyola ha de valorar, tal i com explica Marc Torres, adjunt a la presidència del club lleidatà.
Estem pendents que la federació validi la documentació presentada. En principi està tot correcte, l'únic que queda és validar l'aval. Que els diners de l'aval hi són, falta que la federació ens aixequi l'aval de la temporada passada per poder fer l'aval nou aquesta temporada.
Recordem que el Lleida Club de Futbol va perdre la categoria de segona federació per motius econòmics i que la seva plaça l'ocuparà l'Atlètic Lleida.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
Deixem el futbol, parlem del Mundial de Natació de Singapur perquè l'equip espanyol masculí de waterpolo buscarà aquest migdia, a partir de 3:45, davant Hongria, la primera plaça del seu grup i, de retruc, l'accés directe als quarts de final. A l'equip espanyol només li val la victòria, ja que un empat o una derrota l'abocaria a quedar segon de grup i a jugar la ronda prèvia dels vuitens de final. Espanyols i hongaresos estan empatats ara mateix a punts a la classificació, però els hongaresos tenen una millor diferència de gols.
Catalunya Informació.
I el Tour de França. Des de quarts de dues es disputa la 11a etapa amb sortida i arribada a Tolosa de Llenguadoc, de 157 quilòmetres i amb quatre ports de quarta categoria i un de tercera, a pocs quilòmetres pel final. Una etapa que s'espera que sigui de transició abans que demà arribin els Pirineus. L'irlandès Ben Healy llueix per primer dia la malla groga de líder i ara mateix té 29 segons d'avantatge sobre el segon classificat, que és l'eslové Tadej Pogacar, el gran favorit a guanyar l'edició d'aquest Tour. I en futbol sala, el president de l'Indústria Santa Coloma, Vicenç García, ha explicat que estudien la possibilitat de fusionar-se amb la Fundació Esportiva Grama de Futbol i que en aquest sentit ja han tingut un primer contacte.
Va proposar fer una reunió amb l'Ajuntament i veure aviam si seria possible, i aquesta reunió la vam tenir la setmana passada amb l'Ajuntament i estem a espera que l'Ajuntament ens digui alguna cosa. Però estem oberts sempre i quan sigui una cosa positiva pels dos clubs, que també cadascú funcionaria amb la seva independència, però això no vol dir que es porti a terme.
Aquestes declaracions les ha fet Vicenç García durant la presentació del porter argentí Marcos Ferreira, que arriba procedent del Betis. En bàsquet, el Joventut Femení ha anunciat el fitxatge de l'aler Júlia Soler, de 23 anys, firma per una temporada i arriba procedent del Cadí La Seu, on hi ha jugat els tres darrers anys. I en motor, Pol Espargaró pilotarà una KTM en el lloc de Maverick Viñales al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, que s'ha de disputar aquest cap de setmana. Recordem que Maverick Viñales està de baixa després d'haver estat operat de l'espatlla ara fa uns dies de resultes d'una caiguda al circuit de Sachsenring.